espectacular com posa sobre la taula totes les llums i les ombres, especialment les ombres. Hi ha una discussió que és un diàleg que va escalant en tensió, que és que és d'aquests, és com passaves vestes, que són aquests diàlegs que et quedes clavat.
Et posen, t'arriben a posar una situació
molt
d'angoixa,
sí, perquè és molt real.
Gran, sí, perquè són molt reals. És com quan tu i jo parlem, Xavier, que hi ha un moment que penso, mare meva, què faig aquí? Què tanc ja? Cobrant el mateix.
Està genial perquè fuig molt de ser o blanc o negre, mostra tota una escala de grisos en una relació que pot ser una relació que porta tants anys al darrere, que hi ha tantes situacions, i ho mostra a través d'uns diàlegs que són meravellosos. És
per
molt
mi estaria
bon.
O el número 2 o el número 1.
Per mi també.
D'aquest any.
Per mi també.
Increïble.
Anatomia d'una caïda, la pel·lícula que no anirà als Oscars perquè l'Acadèmia Francesa...
Gràcies, França!
L'altra, que sí que podria competir, és la que ha parit, que podeu veure al cine, aneu-hi, per favor, el J. Bayona, i és La Sociedad de la Nieve. Crec que ara haurem de parlar, perquè aviat podrem parlar amb el J. Bayona al programa, podem fer-li un plat d'estrella o alguna cosa similar, però en tot cas, pel·lícula, és un pel·liculot.
Sí, home, és una pel·lícula rodona en tots els aspectes tècnics i de contingut i de estèticament, fins i tot com aquest director aconsegueix rodar uns fets escabrosos, sinistres...
I que ens pensàvem que sabíem ben bé què havia passat,
sí,
més o menys.
Exacte. I
la perspectiva és diferent.
Perquè ja havia... Hem d'explicar que potser l'audiència no ho sap, però hi ha una primera pel·lícula que té 30 anys, que és Viven.
Viven és la història d'aquest accident dels Andes.
Correcte. Als anys 70...
En què un grup de joves que anaven a jugar un partit de rugbi els hi cau l'avió al mig dels Andes.
I queden aïllats
durant més de 70 dies. No? Sense menjar, sense aigua, i prenen la decisió, és el que ha passat a la història, d'alimentar-se uns als altres.
Sí. Si no ho haguessin fet, estarien tots morts.
Correcte.
És a dir, que aquí hi ha un dilema, no?
Van sortir 16 vius de la muntanya. Sí. Amic, jo crec que la pel·lícula és impressionant, de veritat. He sentit comparacions entre Viven i La Sociedad de la Nieve, no hi ha comparació possible. No és que una sigui molt bona, altres models, és que parlen des de punts de vista diferents. A la primera hi ha una obsessió per crear dos herois que són els que caminen i tal, i a la pel·lícula del Bayona tots són herois. Són gent que fa uns sacrificis per sortir d'allà acollonants. I a mi em sembla que és una pel·li també que s'ha de veure al cinema, perquè aquesta sensació de solitud, d'aïllament, es viu plenament quan la veus en una pantalla gran. Aquesta experiència col·lectiva al cinema està pensada sobretot per pel·lis com aquesta.
Aneu-hi, per favor.
Que bé passa del terror a les emocions. És una cosa que Bayona ho té. Ho tenen molt pocs directors.
Ja és un
aquesta pel·li ho demostra.
És un tio que té una factura.
Sí, impecable, dirigeix, tècnicament és així.
També. Va, doncs, amb un equip gairebé català al 100%.
Brutal, això. 12 i 2 minuts. Doncs aquestes són les 10 més 1 pel·lícules que més us han agradat als pantallers. Anem amb la sèrie, són 5 més 1.
12 a 2, eh?
Va, ho farem molt ràpid, això.
No, encara que sigui ràpid, ja és un altre preu. Exactament, canvies d'àrea metropolitana.
La que el Blai Moret va dir que era la sèrie de l'any, només estrenar-se, va ser al principi de l'any.
I mira, va tenir raó.
I va tenir una mica raó. No sé si és la sèrie de l'any, però una de les sèries de l'any. HBO Max... La de Last of Us. És que vull recordar que va haver-hi molta gent que va dir que era una porqueria aquesta sèrie.
Ostres, què dius?
T'ho dic, de veritat, he llegit crítiques dient que dolenta és de Last of Us.
De la gent que es queixava perquè apareixia una copa menstrual o el que fos.
O una parella d'homosexual.
Sí,
recordem
que
aquesta parella gay.
Està a punt de sortir la segona... d'aquí uns mesos sortirà la segona temporada, no? De Last of Us.
Mesos...
Amb un final de primera boníssim.
Jo crec que la sèrie...
El 24, no?
Bueno, pensa que hi ha hagut la vaga, no? Potser
hi ha hagut la vaga, jo crec que serà 25, eh?
Hosti,
Xavi, t'estic fent mal ara.
Home, sí, perquè hi he comptat.
A veure, de totes formes tu no la vas entendre, perquè vas venir aquí el dia següent de la sèrie i vas dir, però per què són bolets que caminen?
Són zombis de bolet.
Jo soc boletaire i no he vist mai ningú així, em vas dir, te'n recordes?
Bueno, us va agradar molt.
Bueno, per mi és una sèrie, a mi em recorda, i ara faré una mica de iaio, però a l'edat daurada de les sèries d'èpoques, estil Sopranos, Carnivale, etc, que eren... sèries, ostres, que anaven més enllà, no sé, tenien un punt, no sé si dir-li, d'autor de qualitat superior, que les feia gairebé pel·lícules, i Last of Us, cada episodi, ja sé que és un tòpic, però és com una pel·lícula, i episodis que ho demostren, l'episodi de la parella homosexual, per exemple, que és un dels cims televisius d'aquest any, jo crec que demostra de què va aquesta sèrie i què és el que estem veient.
Sí, sobretot aquesta
és
idea
de zombis, però no és de zombis.
De tenir una línia, no?, narrativa clara, però ser capaç de fer episodis que són gairebé càpsules.
De fet, pot molestar els fans de les sèries de zombis perquè consideren que té poca acció de zombis.
Segur.
Els que van jugar al videojoc, en la seva majoria estaven molt contents. De fet, ha trencat una mica aquesta maledicció que hi ha, que és que les adaptacions dels videojocs són terrifiques.
No funcionen, sí.
Aquesta va ser meravellosa. I a més, jo per mi és la sèrie de l'any perquè per mi va ser una sèrie d'esdeveniment. Cada setmana esperant el capítol amb ganes
com feia
de veure, com
feia
temps que no, passava. Sí, 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 sí.
Va, anem amb la següent, dues sèries espanyoles, molt ràpidament. Una de les grans sorpreses de l'any. Les dues són humorístiques, o tenen un aire humorístic. A Movistar Plus, Poquita Fe.
Hòstia. Eso es buena suerte.
Sèrie de Raúl Cimas, fals docu-reality, que parla de la vida quotidiana d'una parella.
Una sèrie meravellosa, molt curteta. Fa riure, són capítols que res, no duren, em sembla que duren un quart d'hora, em sembla.
Imagina't.
I és, mostra una relació de parella avorrida i monòtona durant 12 mesos.
Com gairebé totes.
Com, sí, és fins i tot té un punt dolorós per mostrar certes realitats que poden correcte arribar amb la rutina, però et fa riure i és molt tendre.
I segueix la filosofia de Seinfeld. És una sèrie on no passa res.
Va, i la segona... Digui, ràpid.
Que el que demostra és que Raúl Cimas és un geni.
Sí, és molt bo.
És molt bo. I sobretot que són una cosa molt curteta, molt encapsulada, però que hi ha un moment el que, deia, no, que et fa mal, perquè és la mare que em va parir.
I la segona, un bon amic d'aquest programa, Berto Romero, fent una sèrie rodoneta.
Amic serà teu.
Que és el otro...
Que farà el meu cameo, que no arriba mai al meu
exacte
cameo.
L'altre dia, ja que l'entrevistàvem, ja va dir-ho, que no ho dius clar. El otro lado...
Vull un cameo, Berto Romero.
Soy Nacho Nieto. Cruza el umbral.
Em va agradar molt de l'entrevista de fa uns dies amb Alberto Romero, el reconeixement d'una cosa que va dir, tinc la impressió que no se n'ha donat tanta gent, però que és que l'anterior sèrie era molt metalingüística, en el sentit que tenies la impressió que parlava d'ell de forma molt
correcta. És perquè és una pregunta que ja has fet tu.
No, no, però va estar molt bé el que va dir.
Va
estar molt bé el que va dir.
Ja va dir, hòstia, aquesta pregunta no l'havien fet mai.
S'està penjant la medalla, eh?
Vas venir com molt a dalt.
Va, que no tenim temps.
Això és per crims, eh?
Que és Nacho Nieto, que és aquest investigador que té al damunt el seu mestre, que és Andreu Buenafuente, que és un altre investigador, i que realment és una paròdia de la seva relació.
Sí, el mentor i el...
El mentor i aquesta relació d'Alberto també en alguns moments de t'estimo, però vés-te'n.
És una sèrie magnífica que ell li molesta, però és un pas endavant molt bèstia, perquè era un salt del buit de fer una sèrie completament diferent de la que havien... O sigui, la seva trajectòria fins ara havia tingut un color, i ara que ara canvia aquest color a una cosa molt ambiciosa. Berto, no és que no fossis ambiciós abans. Però vull dir...
Ara més.
Que en aquesta crec que hi ha una voluntat de trencar també amb el que he fet abans i dir, mira, jo puc arribar fins aquí si vull.
I el bosc a la sèrie no és una paròdia del gènere de terror, és una sèrie de terror que de vegades fa riure. Crec que això s'ha de dir.
Va, les tres últimes. Disney Plus, una de les sèries de l'any, sens dubte, també l'hem gaudit moltíssim, The Bear.
This is coming from a place of wanting to start fresh.
La sèrie d'aquest cuiner de gran èxit internacional i que es dedica de cop a ocupar la cuina del seu germà, que és un lloc d'entrepans a Chicago, eh?
Sí, ell és un cuiner d'estrella Michelin, de treballar una d'aquestes cuines tecnificades al màxim, i de sobte es troba amb un caos absolut. La segona temporada està a l'alçada de la primera, si no diria que per sobre, fins i tot.
A Tori no li va agradar.
No, jo vaig dir en el seu moment, amb polèmica inclosa, que Jeremy Allen White, em sembla el pitjor de la sèrie, que és un actor
que és molt fort.
No, crec que no arriba on ha d'arribar, i que els millors capítols de la sèrie són els capítols de càpsula.
Sí.
Amics.
Sí.
On el... Com es diu? No me'n recordo el seu nom. Avui estic estupendo.
Bueno, són el cosí.
On el seu cosí se'n va a un restaurant amb l'Olivia Colman.
Sí.
I allà pren consciència del que realment és treballar de debò a la cuina.
I el capítol de Copenhague.
I el capítol de Copenhague. Que són capítols on, curiosament,
no,
és. No apareix Jeremy Allen White.
Però jo dic que potser hi ha un problema amb el tractament del personatge a nivell de guió, que per altra banda el guió d'aquesta sèrie és meravellós, i el tractament dels personatges.
I també té el pitjor episodi que hem vist en tot l'any, que és l'episodi del sopar.
Ostres, jo no diria que és el pitjor, però sí que és cert que Grinyola.
Encantat, a mi m'agrada.
Grinyola està massa Grinyola. Portat.
Va, sí, ràpid, massa. Les dues últimes. A Disney Plus, la argentina Nada.
Oh!
D'aquest crític gastronòmic.
Oh, divertida,
que és molt
divertida. En barra, la segona de l'encargado, eh?
Exacte. Estan allà empatades,
no, és que volem un crossover.
I que ens ha descobert el món de les sèries argentines, que són fontes.
Sí, però una delícia de sèrie.
Una delícia.
I l'última, producció de la BBC.
Un crític gastronòmic que s'està retirant, que no li surt bé i que és molt amic de Robert De Niro.
Exacte.
Sí, i tant.
Última sèrie de la BBC, disponible a Filmin, es diu The Walking.
Look at this fella here. He was one of the leading lights in the far right in this country.
Que és un senyor que va passar de la seva joventut a ser un dels pilars de l'extrema dreta, i que després es va reformar i lluita contra el feixisme.
Només dos paraules. Stephen Graham.
Sí,
Un actor tan gran que dona gust veure'l.
I una sèrie d'actualitat màxima.
Sí,
perquè
una bestiesa.
Perquè parla d'aquests grups d'extrema dreta, etcètera.
Meravellosa.
Si no heu tingut temps d'apuntar-ho, tot això pensarem al recomuntat. Puc acabar o no?
Hola. Hola.
Soc Carles Porta.
No ets Carles Porta. Bueno, va, escolta.
Xavi, posem llum a la foscor, no?
Sí.
Posem una miqueta de llum a la foscor, Xavi.
De moment el que posarem llum...
Jo no sé com els aguantes.
Jo tampoc.
Xavi!
Vols treure la música ja, Jacob? Que anem tardíssims.
Xavi,
que no ho entès de que anem tard.
Xavi,
12 i 10, eh?
Xavi, feliç any.
Sí.
Bon any nou.
Feliç any, si tu vols, ens veiem. Si tu vols, ens veiem l'any que ve.
Cap d'any a l'Hispània.
I si no, els jutjats que diràs. Finalització. 600.000 euros.
Les 12 i 10, aneu a fer.
Adéu. Feliç any a tothom, eh? Adéu.
Feliços, feliços. Prou. Hora d'actualitzar la informació amb la Marina Arbós. Marina, bon dia.
Bon dia.
S'agreuja la crisi entre Sumar i Podem i es presentaran separats a les eleccions gallegues.
Sí, les bases de Podem han rebutjat presentar-se plegats amb Sumar de cara a les eleccions del 18 de febrer de l'any que ve. Els resultats de la consulta oberta entre dijous i divendres, que s'han publicat fa una estona, són clars. Un 62% dels militants del Partit de Galícia són contraris a la coalició i només el 36% hi ha votat a favor. La secretària general del partit, Ione Belarra, en una piulada a Twitter, ha dit que la militància ha parlat alt i clar i que per això Podem es presentarà per separat a les eleccions. La candidata a la Xunta serà Isabel Faraldo, que ja havia estat regidora a Corunya. Amb aquesta decisió, les bases de Podem tanquen la porta a la proposta que havia fet Yolanda Díaz i es deslliguen del seu projecte per aquestes eleccions. A més, arriba just després que l'exlíder del partit, Pablo Iglesias, digués que no hi estava d'acord i fes una crida a votar al BNG. I a Catalunya, Salvador Illa ha fet una crida a continuar amb el diàleg a Madrid de cara a l'any que ve. En el seu discurs de cap d'any, que ha fet avui al cap de l'oposició, ha fet balanç i ha dit que Catalunya ha de passar pàgina després de 10 anys en què considera que s'ha retrocedit. D'ara en endavant creu que cal apostar per asseure's a parlar amb el govern de l'Estat i recuperar, diu, el progrés.
Ho sabem fer millor, ho podem fer millor, ho hem fet millor en el passat, ho farem millor en el futur. No és moment de triomfalismes, no és moment de donar lliçons, tampoc de rebre'n, amb respecte, amb diàleg i amb acords, arribant a acords, buscant allò que ens uneix.
També ha destacat que l'any ha estat marcat per la greu situació de sequera. Per tot plegat, ha demanat el compromís de tota la societat catalana. Els experts asseguren que les vacances de Nadal són un període on poden créixer els casos de violència masclista. Això es deu bàsicament a que víctima i agressor passen molt més temps junts i per tant augmenten les situacions de risc. Per això diuen que és especialment important que l'entorn estigui atent a possibles indicis de maltractaments. En parlen a RAC1 la directora general per a erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic, i l'advocada Júlia Humet.
Que les situacions de violència són difícils, són perverses, són canviants, perquè hi ha dies que ho poden veure molt clar, hi ha dies que no, i que és tot el contrari. Per tant, conèixer com funciona aquesta violència, quins són els serveis, com es pot fer aquest acompanyament és molt important.
Segurament en un dinar familiar no hi ha una agressió física, però sí que podem veure maneres de parlar, insults, si veiem aquestes coses hem d'actuar.
Tot plegat en un any que ha estat negre pel que fa als feminicidis. Durant aquest 2023, 55 dones han mort assassinades en mans de les seves parelles o exparelles a tot l'estat, i 9 han estat a Catalunya. Recordem que les persones que siguin víctimes d'un possible cas de violència masclista poden demanar ajut als telèfons 016 i al 900 900 120. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut per violència masclista precisament el germà d'Albert López, conegut pel cas del crim de la Guàrdia Urbana. Segons explica el periòdico, el sospitós en aquest cas és el seu germà i té 42 antecedents per fets delictius. Els fets van passar ahir divendres. La Guàrdia Urbana va rebre la trucada d'una dona denunciant amenaces per part de la parella de la seva mare. L'home havia enviat missatges amenaçant a la víctima. Els agents van localitzar els sospitós i van traslladar les dues dones al servei d'atenció a la víctima de Ciutat Vella per posar una denúncia. S'espera que l'home passi a disposició judicial en les properes hores. Fonts de l'Ajuntament han confirmat els fets a RAC1, però no poden confirmar la identitat del detingut. I ara els esports amb Quim Salvador.
El primer equip masculí del Barça ha fet aquest matí el tradicional entrenament nadalenc de portes obertes. Més detalls des de l'estadi Johan Cruyff, Laia Coll.
La sessió ha durat poc més d'una hora, ha acabat tot just fa uns minuts, i ara alguns dels futbolistes firmen autògraf als 5.542 espectadors que avui han assistit aquí al Johan Cruyff per presenciar aquest tradicional entrenament de portes obertes. Tots els beneficis que recapten es destinaran a la Fundació Barça, un entrenament que també ha constat amb la visita del vicepresident esportiu Rafa Juste i que ha tingut com a gran reclam Vitor Roque, que tot just avui ha fet la segona sessió a les ordres de Xavi Hernández.
El Barça de bàsquet tanca l'any en crisi amb la derrota d'ahir de 20 punts a Mònaco a l'Eurolliga, 91-71 en suma 7 els últims 10 partits. El Manresa té a tocar la classificació per la Copa del Rei després de guanyar el Joventut al Nou Congost per 102-89 i el nou entrenador de l'Uni Girona, Roberto Eñiguez, es va estrenar ahir amb victòria a la Seu, 59-72. El Barça Sant Feliuenc rebrà aquesta tarda el Saragossa, que és el líder de la Lliga Femenina al Palau Blaugrana. A 6:15 serà el partit de debut de la nova base barcelonista Paula Esteves.
I el temps, migdia assolellat arreu del país, només amb alguns núvols prims a les comarques de Ponent. Les temperatures s'enfilen amb ganes i al llarg de les properes hores s'espera que els termòmetres s'apropin fins als 17 o 18 graus a trams de la costa i del prelitoral. El sol continuarà sent el protagonista a la tarda d'aquest dissabte.
El projecte de musicoteràpia de l'Hospital del Mar, impulsat per la Fundació Mèmora, ha demostrat els beneficis de la música en pacients terminals. Casos com el del Carlos, que va morir a l'abril d'enguany, proven que amb la musicoteràpia va reduir el cansament, l'ansietat i va millorar la respiració i els nivells de benestar. El Carlos va provar la musicoteràpia quan estava ingressat a la unitat de cures paliatives i la música va connectar-lo amb les emocions i va aconseguir un estat de calma i relaxació increïble. I a la Bea, la seva dona, la va ajudar a expressar en paraules els seus sentiments i donar-li forces per seguir el dia a dia. Fa més de 10 anys que la Fundació Mèmora promou la musicoteràpia i aquesta experiència va derivar en un assaig clínic pioner a nivell mundial.
RAC 1. Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa, som viticultors, som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Arriba a Barcelona el musical de los chicos del coro, de la mà d'ANR Produce. Més de 130.000 espectadors ja han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Aquest Nadal fes el regal més emocionant amb los chicos del coro. Entrades a branyaenviu.com.
Ai, el mític Fort Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona.
Des del Forn Mistral us desitgem unes molt bones festes.
Ja saps la última de Servei Estació? Tenen un carter reial. Vine a deixar la teva carta.
I a més, si et fas targeta o l'actualitzes, entres en el sorteig de 1.000 euros en producte. No t'ho pots perdre.
A Servei Estació hi ha de tot i per a tothom. Servei Estació, al carrer Aragó entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya.
I aquest diumenge obert de 10 del matí a 7 de la tarda.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
RAC 1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Les 12 i 18 minuts, de seguida conversarem amb una parella que ara que ens acosta el cap d'any i que hi ha gent que fa, en fi, es fa plantejaments vitals i diu, ah, viatjarem més. Escolteu el que ve ara i a veure si n'apreneu nota. Però abans, per la gent que li agradi el bon cinema, doncs aquestes festes podeu demanar als Reis que us regalin Filmoteca. Aquest 2024 la Filmoteca celebra el centenari del cinema amateur a Catalunya. Ho fa amb un abonament semestral per 50 euros, un abonament anual per 90 i per menors de 30 anys i majors de 65, abonament per 60 euros. I encara una altra opció, el talonari Filmo 10. 10 entrades per només 20 euros. Que els Reis en prenguin nota, ho trobareu tot al seu web filmoteca.cat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Una pregunta. Fins quan podem dir bon any?
La nit de Cap d'Any, evidentment. I fins i tot per Reis. Però dir bon any a finals de gener és forçar-ho molt. I al febrer? Està fora de lloc? Doncs no, perquè al cap i a la fi, desitjar un bon any hauria d'estar permès sempre. 6 de gener, sorteig del Niño de Loteria Nacional amb 770 milions en premis. Comencem l'any amb tota la il·lusió del món. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Gaudeix amb Lidl dels nostres més de 600 productes nadalencs. Llagostins cuits en format estalvi ara per 7,99, t'estalvies un 25%. I llonça d'agulla filetejada per 5,29 al quilo, t'estalvies un 15%. Lidl, marca la diferència.
Aquest Nadal, celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
RAC1 i Club d'Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:15 del migdia, seguiu el sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat, beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ara en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
D'aquí a 9 minuts seran 12:15. Que no falti.
Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Res a veure, Willy Fog és un autèntic aprenent. Sí, un autèntic aprenent. Per una pila de gent, aquesta és la banda sonora de la forma de viatjar, de quan eren petits, no? Del món que veiem. La Volta al Món de Willy Fog, l'adaptació que es va fer als anys 80 del llibre de Jules Verne, La Volta al Món en 80 dies. Avui no volíem parlar de fer La Volta al Món, que ja és una gran fita, si ho aconsegueixes, sinó per tota aquella gent, insisteixo, que es plantegen al cap d'any com un moment de dir, doncs l'any que ve viatjaré més, que prenguin nota perquè ens acompanya una parella que han aconseguit viatjar, ni més ni menys, per tots els països del món reconeguts com a tal per les Nacions Unides, que són ni més ni menys que 195 països. I aquesta fita l'han aconseguit per primer cop a Espanya i a Catalunya una parella, un matrimoni de Manresa, que suposo que poques pensaven, quan van començar a viatjar, que acabarien fent això que pràcticament és un rècord Guinness. Són la primera parella espanyola i catalana que han estat a tots els països del món. Es diuen Enric Moreno i Maite Galindo. Avui ens acompanyen. Com esteu, Enric, Maite? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Quants anys fa que viatgeu?
Jo 51 i ella 46, des de que ens vam casar.
O sigui, la ruta la vas començar tu abans d'estar amb la Maite?
Sí.
Llavors, Maite, tu has vist tots els països igualment?
Ah,
o sigui, tu has anat repetint.
Sí, hem repetit 74.
El que em sorprèn és que heu repetit 74 països. Sí. Si a banda de fer els 195, hi ha 74 que els heu repetit.
Sí, per exemple, a l'Índia hem estat 9 vegades.
Però què diu? Hosti, és increïble. Però un moment, el que és normal és que estigueu aquí en aquest estudi, llavors, perquè normalment estaríeu donant voltes, o no?
Normalment sí, el que passa és que tenim la seva mare a casa que té 94 anys i això
ens frena.
Ens frena.
Clar, hi haurà gent que està fent números a casa i diu, 195 països, i a més amb repeticions, com ens dieu, en alguns casos 9 vegades a l'Índia, no surten els números. O sigui, quants cops viatgeu a l'any durant tantes dècades?
Al principi sortíem un cop l'any i un sol país.
Ah, sí?
Sí. Però després...
Es va complicar.
Es va complicar. Quan ens vam jubilar vam decidir... Va ser... Perquè abans no, eh? Vam decidir que ens agradaria acabar-ho i llavors vam anar a fer feina.
Mm. O sigui, ho vau plantejar com un...
Com un repte.
Ho aconseguirem,
fa,
això.
Fa 6 anys, eh? Que
fa 6 anys.
Que vam dir...
Perdona, i amb 6 anys quants països heu visitat?
62 o 63. Sí, però s'ha de matitzar. Els hem fet, però, per exemple, tots els països del Carib, per exemple, seguit, vam fer dos creuers, empalmar un amb un altre, i vam fer 14.
14 països, clar, així de...
En cotxe, en un altre any vam entrar per El Salvador i vam sortir per Panamà, són 5.
No és allò, un país no, cada viatge no. D'un de 2 setmanes, etc, no? O de 3 setmanes. Clar, de fet, veniu fa no gaire de resoldre el trencaclosques d'aquests 195 països. Veniu, quan veu arribar l'últim viatge?
El 30 de novembre.
El 30 de novembre, és a dir, fa avui, avui fa exactament un mes. Sí. Heu estat a les 6 illes del Pacífic que us faltaven, que són Nauru, Tuvalu, Kiribati, les Illes Marshall, la Micronèsia i Palau.
Sí.
Sí.
Això ha anat rapidíssim, suposo, un dia cada un, o què?
No, hem estat tres setmanes.
Tres setmanes allà?
Sí.
Hosti. És molt complicat. I l'any passat vam fer les altres 6 o 7 i també vam estar 23 o 24 dies. I aquesta s'ha complicat. Aquest viatge últim s'ha complicat molt. Perquè quan estàvem
a Tuvalu,
que és una illa que només hi ha 10.000 habitants, està a 3 hores de Fiji. Llavors va, o sigui, només hi ha un avió que va i torna dues vegades a la setmana. Llavors ja era és una illa que hi ha tres carrers i no hi ha res, però clar, és un país, si vols estar has d'anar-hi. Doncs quan estàvem allà, que vam estar 4 dies, va haver el ciclón Mal.
Ui!
2 dies més tancats, 6 dies. Això ens va retrasar tot i ja vam perdre una setmana, perquè allà si perds un avió, perds una setmana. Quan vam anar a Marshall, ve un avió de Honolulu, el capità menja en mal estat, no surt a l'avió. I quan no surt a l'avió, a les 8 de la tarda ens diuen, agafa, ara sí surt a l'avió, però en vez d'anar a la illa que tenien que anar de Micronèsia, ens envia a Guam. Se salta una isla una illa dels dos països que tenien Canari. Vam tindre de tornar-hi.
Vosaltres llançant-vos des de l'avió, no, jo baixo aquí.
No, és dels disgustos grossos, perquè quan arribem a Guam ens diuen que no anem a l'altra, a l'última, a Palau, que era la que faltava. Aneu a Japó i de Japó a Manila. Per nosaltres se'ns va caure el món a terra.
Clar, que us en faltava una.
I clar, si tenim que tornar allà a l'altra banda del món, al final ho vam arreglar gràcies a un francès que portava, ai, un alemany que portava 170 i pico països.
Ah, que us veu trobar un altre d'aquests col·leccionistes.
Sí, no, exacte.
Ell treballava en una empresa, en una companyia aèria. Molts viatges li costaven poc i menys.
Quasi ho endivines, el que has dit. Entre ells, que això no ho sabíem, es diuen cazapaïses.
O sigui que hi ha realment gent que es dedica a fer el mateix que ho fem vosaltres.
Sí, quan tu vas a l'illa Marshall l'havien tres blancs,
clar.
Nosaltres dos. És clar, quan van veure ella...
Estan allà tatxant destinacions.
Quan la veuen a ella, aquest alemany que ens va salvar la vida, es va acostar. Perquè, clar, què fa allà ella a les Isles Marshall? Mm-hmm. No, és que ens falten dos, quasi ens fan la ola, eh? Perquè quan veus gent a països d'aquests molt... A Burundi, a gent a puestos d'aquest Àfrica, és gent que està fent països. Mm-hmm. I es veuen, perquè a més és gent de 40-70 anys.
Llavors entenc que vosaltres, si no haguéssiu estat perquè us fiqueu al cap que voleu arribar a tots els països del món, no haguéssiu anat a segons quines illes.
No, hi ha països que és que... Vale, està bé. Jo ara et dic, vés a les Marshall i estaràs un dia, i molt bé, però
ja està.
Però és que no hi ha més, és que és...
Està apuntat en algun lloc, us heu...
No ho hem certificat, si és el que demanes.
Sí.
Tenim tots els comprovants,
sí.
I suposo que ens haurem de fer alguna cosa.
Perquè això s'ha de fer en algun lloc? S'ha d'anar...
No, el que passa és que si et fa bé de gust, ho fas al Guinness i quedes com un senyor.
Ah, però hi ha gent al Guinness que ja ho ha fet, això?
Sí.
Que han arribat a tots els països del món.
Sí.
Hi ha
tres espanyols, però aquests no sé si ho han certificat, però per el que he llegit han estat. Un és un crac, però un crac supercrac. Aquest ha estat als grans, als petits, a tots i a tots els estats dels Estats Units. És un...
Que bèstia.
Sí, això és increïble. De dones sí que està clar que només és ella. I de parelles doncs, hi ha una holandesa que també ho ha fet.
Com a parella, no, clar.
No hi ha més al món. És que és complicat perquè les dones... és que els que trobes per ell són homes sempre. Van sol, la dona, ui, la dona no vol venir. Jo he tingut tota la sort del món que ella sí ha volgut venir.
Si teniu tots els comprovants vol dir que porteu quants passaports vosaltres?
29 passaports i mil segells d'estampats.
29 passaports. Home, deuen riure, no, a les autoritats quan aneu a demanar un altre passaport, que se m'ha acabat ja el passaport.
No, alguns...
Heu de tenir un col·lega, un conegut allà.
Alguns si no... sí que ho mira per sobre i diu, ostres, aquest no l'havia vist mai, el de Burundi hi ha un mapa. Però bueno...
Que parleu gaires idiomes?
Ella és la jefa.
Ah, sí.
Jo bueno, parlo francès i anglès, a més de català i castellà.
Ah, bueno, però amb això ja
sí, ho tira pas també. No t'amoïnis, quan vam anar a Xina ningú parlava res, però si senyales amb el dit la gent t'entén, eh?
Clar.
Ja vam anar a Xina l'any 88 i era aixecar-se a la taula i anar-li dient vull això, vull allò, vull allò, perquè és que si no, impossible. A més, vam anar amb un trajecte d'autobús i hi havia unes fitxes triangulars i unes rodones que els xinos compraven, que era el menjar que hi havia. Estonaves i demanem una dècada i veurem què passa.
Per què se us va ficar al cap arribar a tots els països del món?
Perquè faltaven pocs.
Però ho veu fer sense voler, diguem-ne.
Sí. No anàvem fent perquè ens agrada viatjar i conèixer.
I quan vam arribar al 132, va ser quan vam dir, escolta, ens jubilem d'aquí 4 o 5 anys.
Faltaven 60 països, faltaven el 50% encara dels que teníeu.
I si ho provem?
Un 30%.
ens quedaven molts d'Àfrica, que és molt dur, Àfrica. Molt, molt dur. Tema visats.
Parlar de viatge, no? Bueno, i a part de la... imagino que si porteu 50 anys viatjant, hi ha països que ara no podríeu entrar-hi. Sí, no? Hi ha una pila de països que no s'assemblen en res al que vau veure.
És que això, per això és tan difícil, però ara mateix ja tu et dono tots els sentits perquè pugui fer i no ho faràs.
No podràs.
És impossible. A part que trigues molt temps, perquè els visats triguen. Mm. Mira, ara mateix amb aquest últim... De tots aquests països, l'únic que hi havia era Nauru, que tenia visat. El vam demanar 6 mesos abans. Ens ho van donar 15 dies abans d'arribar. Per tant, no vam poder comprar els bitllets. Tot molt més car. Hi ha països, Sudan del Sur, has d'enviar el diners a Bèlgica, perquè estan...
M'heu dit que el país un dels continents més difícils per viatjar a l'Àfrica, el que més us ha agradat, el que per vosaltres és la referència de viatge, què és?
No hi ha cap país que sigui millor que un altre.
No tant país, com a continent, eh?
Com a continent, el més difícil sí és Àfrica.
No, el que més t'agrada.
El que més m'agrada. No t'ho sabria dir.
No, eh? Jo sí, Àsia.
Sí, Àsia.
Àsia.
Àsia, 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 sí, sí.
Per què?
Perquè hi ha tantíssima història i han tingut la sort de guardar tantes coses encara que jo que sé, Uzbekistan, t'enamores. Iran és... Isfahan,
que... Iran i Uzbekistan són dels vostres viatges preferits, eh?
Sí, el viatge aquests... dels viatges va ser Afganistan. Per dur, per...
Estaven els talibans, va ser complicat.
Sí.
Com va ser?
El 2005. El que passa és que el 2005 es podia anar a Afganistan i en canvi no es podia anar a Iraq, perquè en Iraq els xiïs i els sunnis, els mercats explotaven bombes i era complicat. En canvi ara pots anar a l'Iraq, vam estar fa 4 anys, que necessitàvem visats, que avui en dia no fa falta, però si algú ho sent es pot fer en el mateix aeroport, una meravella. En canvi ara és molt, molt complicat anar a Afganistan.
Tal com explicau aquest tram final de les dificultats que vau tenir amb els últims 5 països, tinc la impressió que us heu tret un pes de sobre.
Sí.
Sí, eh? Oh.
Sí, sense
que al final ha estat ja gairebé un...
És que a més ens hem fet ja grans, saps?
Sí, quan tornem, tornem cansadets. Aquest últim ha sigut complicat perquè si hi ha un entrebanc, després d'haver fet 180 i pico, com em deia l'americà, estava desesperat per entrar a Líbia. Perquè a Líbia no es pot entrar, des que van matar el Gaddafi no es pot entrar, si no és amb visat de treball. Clar. Nosaltres en contactes vam entrar amb un visat de treball i vam entrar, llavors li vam donar el contacte, però aquest estava desesperat perquè és que no sabia com entrar. Mm-hmm. I abans, entre tots els que viatjàvem, el primer país que es preguntava és, has estat a Aràbia Saudí? Perquè Aràbia Saudí sí que eren durs, només amb permís de treball. I quan el van obrir fa 3 anys, el van obrir, em sembla que el juliol, al setembre ja estàvem tots dos allà per si tiraven
enrere. Per si s'ho repensen.
Quina edat teniu?
69, 67.
I dius, ja costa més.
Sí.
Vens cansat.
Ja t'ho notes.
Si vosaltres no heu fet una celebració després d'aconseguir això, d'algun tipus.
No, hem descansat.
I ara viatjar cap al més endavant? O sigui, un cop ja has anat a tots els estats del món...
No riguis, eh? Ara al febrer anem amb l'Inserso.
No! Que ens ho arreglin. Ja he fet masses coses jo. De veritat, aneu amb l'Inserso?
Sí, sí. Un amic meu, un molt, molt, molt amic, m'ho va recomanar fa 2 anys, i aquest és el tercer, i anem.
Ah, ja hi heu anat a l'Inserso?
2 vegades, sí, tant.
Bueno, no participem, perquè som una mica rarillos, això és veritat. Marxem amb el cotxe,
sí.
Aprofitem la part que es pot aprofitar, que és l'estada, diguéssim, sí. I llavors amb el cotxe ens belluguem per tot arreu.
Ah, llavors no aneu a fer la ruta... No. Ah, d'acord, llavors no aneu amb l'Inserso.
I tant, és l'Inserso.
Bueno, més o menys, però vaja, sí, sí, sí.
I al març anem amb uns amics...
L'Inserso no es portarà, aquesta?
A Mallorca, no m'he estat mai.
Què?
El que sents. Però perquè no quedi malament, dels 52 províncies espanyoles hem estat a 40 i pico, eh?
Ah, bueno, vale,
no
vale.
Quedi malament.
M'encanta això perquè, clar, han estat a països on no es pot entrar físicament, però a Mallorca no l'hem visitada.
No, cap dels
per això aprofitem ara.
És un gran que, de veritat, heu viscut una mica al revés de la majoria de gent, clar.
I ara?
Que fan un, dos, tres grans viatges. No?
Ho pots fer encara que siguis
sempre
gran.
Quan siguis gran ho faràs.
Ja arribarem, no?
Clar.
Ara, i a Setmana Santa, al març anem... amb una
Bretanya.
Parella d'amics, anem en cotxe fins a Bretanya i volem entrar a Jersey i Guernsey, que són d'aquesta morralla de països que queden,
mm-hmm.
que no són països, i bueno, pues, i anirem fent.
Clar, hi ha països, jo deia, reconeguts per les Nacions Unides, però n'hi ha d'altres que no estan reconeguts.
N'hi ha els 195, sí. Després n'hi ha 8, que per exemple és Taiwan, Sàhara, Kosovo, Xipre del Nord, Ossètia, Abkhàzia...
I Transnistria.
Transnistria. Mm. Tots aquests hem estat, també.
Ah, també ho han anat els que no són reconeguts aquests, com a tal.
Són 203, hem estat. Després hi ha 17, que són dependents no autònoms, i d'aquests hem fet 4 o 5 dels 17.
Ara ja no us posareu a fer els 12 que queden de dependents no autònoms, que digues.
Crec que sí.
Alguns sí.
Ah, sí?
Crec que sí.
Pues no us ho traureu de sobre, això.
Mentre tinguem salut, i bueno, mira, lo important era, personalment, quan vam decidir acabar-ho, i a més, ens vam quedar bastant frustrats quan va haver el Covid. Anàvem a fer tot el Pacífic.
Hi haurà gent que està escoltant i diu, com és possible? És a dir, quin fons d'armari econòmic heu tingut en tots aquests anys, perquè és impossible viatjar tot aquest temps, treballar i poder fer tots aquests viatges?
Jo t'ho explico. Al principi, per exemple, el primer viatge gros que vam fer va ser al Perú, sí. I vam anar a agafar un avió a Suïssa i dormíem a casa de peruans. Quan ens esperaven a l'estació...
Si no gastàveu en hotels...
Ni un duro. La vida va anar canviant i ens va anar més bé, però vam estar molts anys d'això. El que també és cert...
De motxileros.
Al principi eren motxileros, sí, claríssim. El que passa és que amb els anys després les coses van canviar una mica. I llavors vam aprofitar i podíem anar-hi, per exemple, els avions i totes aquestes històries, sempre buscàvem puestos. Nosaltres no hem anat de vacances mai ni juliol ni agost, anàvem en unes altres èpoques, mai hem anat. Al principi sí, perquè era el que hi havia, però després mai havíem anat amb d'això.
I els vostres fills, teniu fills?
Sí. Sí. La filla la vam deixar amb els sogres quan va fer un any. Ja la vam deixar. Vam anar a l'Índia i aquell dia matant a la Indira Gandhi. O sigui, jo he vist Delhi sense ningú, zero, i al cap de 3 dies que la van enterrar 3 milions de persones pel carrer.
Però, perdona, llavors vol dir que no heu viatjat amb els vostres fills?
No, els fills van vindre amb els 12.
12 anys.
A partir dels 12. O sigui, fins als 12, quedeu-vos els vosaltres, sí, que anem de viatge.
Fins que no traieu bones notes. La Carla, que és...
Bueno, llavors és una feina comunitària, vull dir, els sogres també han fet molta feina amb això, perquè pugueu viatjar.
Molta, la Carla, que si és no, metge,
aquesta als 12 va vindre i tira el primer viatge que va fer. Síria, Jordània, Índia i Pakistan. A Pakistan menjava pollastre d'aquest picant, amb 12 anys li suava el nas. O sigui, amb això t'ho explico.
Que bèstia.
I van vindre fins al 20 tots dos. I van fer un espectacular, aquest sí que va ser d'ells. Vam sortir des de Pequín i vam acabar en Tashkent, per terra, carretera, tota la ruta de la seda. Això.
Us ha fet millors persones viatjar, creieu, o no?
Potser sí. Tenim màximes que un altre les trobarà tontes, perquè a nosaltres ens funciona. Quan una cosa surt malament, podria ser peor.
Sí, sí. No hem passat... En viatges hem tingut problemes. Hem vist estar matar gent, tirar una granada i matar-los. Hem vist moltes coses. Però ha sigut aquell dia dolent i el següent, escolta'm, oblida't de tot. Passa-t'ho bé i disfruta, perquè ens han passat coses. No pujar un avió, o sigui, no que puges i que no puges i que no puges. A les Comores estàvem a Burundi i ens deien que necessitàvem visat, i el visat era a la duana. És l'únic visat que tinc amb cellos encara, i t'estic parlant de fa 4 anys enrere. Després al xat tenim el de la Covid, que són 72 hores. Bueno, doncs t'explico les 72 hores com són per aquell país. Avui, te'l fas avui a les 6 de la tarda, i demà passat se t'acaba. No són 72 hores. És avui, demà i demà passat són 3 dies. No les 72.
Heu fet amics que mantingueu pels països on heu anat o no?
Hem fet amics, però quan no hi ha contacte els vas separant. Sí que hem fet amics.
Els hem mantingut uns anys, però al final ja no parles amb un japonès, amb un...
Però també és veritat que llavors, si ells volguessin venir-vos a visitar Catalunya, no us trobaran mai.
Ja ho han fet, ho han fet.
El japonès aquest, quan es va casar, va vindre, t'estic parlant de l'any 73.
I el Michael també en vino.
El de Nova Zelanda, que vam estar a l'Afganistan amb ell.
I un de...
Els argentins.
Els argentins.
Que vam estar a Japó.
I els altres que eren, no sé si era Uzbekistan.
Ah, no, de Kazajstan. Un mexicà que estava casat amb una de Kazajstan.
Acabo, perquè us he de preguntar per què voleu fer en el futur.
Pues
seguireu viatjant?
Sí, mentre tinguem força, sí, si ens ho passem bé.
Hi ha algun país que ara ja dius, bueno, com que ja els hem vist tots, ara repetirem?
Uzbekistan sempre, Turquia.
Estambul, he estat 5 vegades i és allò de passar el cap de setmana, com baixar a Barcelona, és més fàcil.
Istanbul, eh? Sí. Recomanaríeu Istanbul?
Jo no conec ningú que no s'ho hagi passat bé. Igual que Iran. Iran, quan, ara no, però fa uns anys, quan recomanaves Iran a la gent, deien que està... I tots venien encantadíssims de la vida. I a més te'l recomano.
Ha estat un plaer saludar-vos, Enric Moreno i Maite Galindo.
Gràcies.
Dos, l'única parella al món que tingueu constància, no?
Hi ha una holandesa.
Hi ha una holandesa. Que hagin visitat tots els països del món, els 195 reconeguts per les Nacions Unides. Que vaja, si algú es vol fer el plantejament cada viatge més de cara al 2024, que prengui prengui nota i que sàpiga que ha de preparar com a mínim 29 passaports si ha d'aconseguir el mateix. Enric i Maite, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.
5 minuts i 3 quarts d'una del migdia, ara de seguida tornem. Vinga.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Ei, aquest truc t'ha quedat brutal! Ara ja podem pujar els vídeos i tenir moltes visites al nostre canal. Per fi!
Per fi no, per fibra.
Ara podem fer les consultes amb la nostra metgessa sense desplaçar-nos.
Per fi.
Per fi no, per fibra.
El govern de Catalunya desplega la xarxa de fibra òptica pública perquè la connectivitat arribi arreu del territori. Per fi no, per fibra. Igualtat d'oportunitats al país. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Una pregunta. Fins quan podem dir bon any? La nit de Cap d'Any, evidentment. I fins i tot per Reis. Però dir bon any a finals de gener és forçar-ho molt? I al febrer? Està fora de lloc? Doncs no, perquè al cap i a la fi, desitjar un bon any hauria d'estar permès sempre. 6 de gener, sorteig del Niño de Loteria Nacional amb 770 milions en premis. Comencem l'any amb tota la il·lusió del món. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Bon, bon, bon,
care, bon. Aquest Nadal, estalvia triant ofertes com la gamba gegant 20-30 peces per quilo a només 7 euros amb 99 al quilo. I el garrí, sencer o mig, a 10 euros amb 45 al quilo. Fins al 31 de desembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés. Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
4 minuts per 3 quarts d'una del migdia. De seguida parlarem de l'estel de Nadal. Perquè ara que està en fase, o sigui, ja ha sigut Nadal, ara hi ha uns reis que estan venint i que s'han de guiar per un estel. De seguida parlarem de la proposta catalana barcelonina d'estel de Nadal. Però abans, us volíem recomanar que al Port de Tarragona hi podeu viure unes festes diferents amb activitats de somni, el Magatzem Reial, la Fàbrica de les Joguines, un mar de llum amb muntatge immersiu i sensacions visuals, tàctils i auditives, també un mercat de Nadal amb artesania, un Nadal gastronòmic amb vermut, amb cervesa, amb food trucks, l'espai musical, tallers sostenibles i moltes més activitats. Acosteu-vos al Port de Tarragona i viviu les festes de Nadal plenes de màgia i propostes diferents. Enteneu tota la informació al web porttarragona.cat.
RAC 1. Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinkas Zuckerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrella Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrella Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Perquè el meu millor pla de Nadal és cinema, crispetes i veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Aquestes festes gaudeix en versió original subtitulada d'Aquaman i el Reino Perdido i moltes estrenes més a Cinesa. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es.
Descobreix la màgia de la llum amb Covinyà Lighting. A Covinyà trobaràs les millors marques d'il·luminació i mobiliari per transformar els teus espais i fer realitat els teus projectes. Covinyà, més de 100 anys d'experiència decorant i donant servei per la teva llar. Visita'ns al carrer Mallorca 291 entre Bruc i Llúria. 1.500 metres quadrats d'inspiració i disseny. A Covinyà il·luminem el teu Nadal.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
RAC 1, tots som 1. Els dissabtes i diumenges de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
3 quarts d'una del migdia. Ara que ens apropem a la nit de Reis, ja sabeu que ses majestats troben el camí gràcies a l'Estel d'Orient, que els guia cap a Betlem. De fet, d'aquí ve la tradició també de guarnir els carrers per Nadal i les cases amb llums, tradició que s'ha convertit en una febre, com hem vist en els últims anys, i fins i tot diria que en una competició entre ciutats. Només cal veure el mític alcalde de Vigo.
Este año, 11,5 millones de luces LED en la ciudad de Vigo.
Sempre, el repàs dels llums LED que té la ciutat de Vigo, Abel Caballero. També s'hi ha sumat a aquesta voràgina l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol.
Aquests que tenen un arbre que està molt bé, de 37 metres, diuen que hi posaran una antena molt alta i una estrella molt alta. Fantàstic, però qui té el millor arbre de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món, és Badalona.
Això, és aquesta Badalona. Competició, aquesta competència. Només cal recordar també la febre que hi ha amb les mesures que s'han hagut de prendre a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament, per frenar la llau d'instagramers, els visitants que van a l'enllumenat del Passeig de Gràcia i que salten al carrer quan hi ha el semàfor en vermell. Doncs bé, relacionat amb tot això, avui volíem parlar d'una iniciativa molt peculiar i bastant impressionant que reuneix les dues idees, la decoració lumínica i un focus, un feix de llum que vingui del cel. És un projecte que del qual està al darrere el Disseny Hub de Barcelona i que es diu Espill, un satèl·lit pel solstici. I al darrere tot això hi ha el director artístic del Disseny Hub i vaja, ben conegut, bon amic d'aquest programa, el José Luis de Vicente. Com estàs, José Luis? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó. Quina alegria.
Home, va haver-hi un dia que vaig veure a la portada de La Vanguardia, et vaig veure tu allà amb un estel gairebé artificial creat des del Disseny Hub i dic, què està fent aquest home?
Bueno, estava arribant aquell moment de que una vegada més aquesta carrera armamentística, com si fos la carrera nuclear de la Guerra Fria, sí, per sí, quin sí. Tenia les carrers més brillants, sí, l'arma sí, sí. Més gran, la major quantitat de leds, i una de les funcions de l'art i de la cultura i del disseny contemporani és pensar, i si les coses fossin diferents, i si les fossin d'una manera diferent. I en aquell moment, quan havíem de pensar en el Disseny Hub, què projecte per Nadal fèiem, vam pensar precisament en aquesta idea. Tota la iconografia de la il·luminació nadalenca ve de la imatge de l'estrella de Belén, no?
Sí.
La idea de que hi ha un punt de llum al cel que va guiar els Reis Mags. I si, i aquesta és la pregunta hipotètica, especulativa que van fer, tornàssim la il·luminació nadalenca al seu lloc original, que és el cel, a canvi d'apagar-la, d'acabar amb aquesta carrera sense fre i sense parar de produir cada vegada més llum al nivell del carrer. Així que van fer aquest projecte, que és un projecte de disseny especulatiu en el sentit que no l'estem fent de manera real, però que es podria fer perfectament, i hem fet els càlculs, i hem calculat els costos.
Heu treballat com si ho féssiu.
Sí, exactament. O sigui, Estel, una de les maneres que el disseny treballa avui és dir, anem a fer un projecte, anem a fer un producte que no necessàriament ha d'existir realment, però sí. Que permite fer les preguntes com si existís realment, no? I aquí era, i si amb el gasto energètic, amb el gasto econòmic, amb el que volquem sobre els carrers, llancem un satèl·lit, lo fiquem a l'òrbita del planeta, i durant les setmanes de Nadal tu pots veure un punt brillant al cel, que és l'estrella de Belén, una nova estrella de Belén, a canvi de apagar totes les llums a nivell de carrer. I per què fèiem això? Fèiem per dos raons. Una primera, perquè paradòxicament estalviaria moltíssima energia perquè les llums al cel, les llums que veus al cel, no és una il·luminació produïda per energia, sinó que és el reflex de la llum del sol.
Clar.
I segon, perquè i d'això podem parlar una mica més de temps, perquè esto que sembla una mica boig o una mica fora de la realitat, en realitat ja està passant. És a dir, en els últims 3 anys estem situant cada vegada més satèl·lits a l'òrbita baixa del planeta
sí.
Que estan produint punts de llum artificial i...
Si t'hi fixes, els veus, efectivament. Hi ha gent que es dedica, mira, aquell que està passant per allà i és un puntet, no és com una estrella, però sí que està il·luminat, sí.
Fas, t'acordes, fa 5-6 anys podies veure l'Estació Espacial Internacional.
Sí,
podies
sí.
veure també amb una mica de cura el telescopi Hubble. Però ara, en els últims 3 anys, de 2019, el senyor Elon Musk ha col·locat més de 3.000 satèl·lits a lo que es diu la òrbita baixa del planeta, que està a 400 quilòmetres a dalt dels nostres caps. Però és que té la intenció de col·locar fins a 12.000 per l'any 2026.
Ah, imagina't.
I tu podies dir, i quin és el problema aquí? Pues el problema precisament va saltar durant aquest any quan els astrònoms i les comunitats d'astrònoms van a vista de dues coses. Uno, que aquests punts a l'aire, aquests punts al cel, interferen cada vegada més amb l'activitat de recerca científica, perquè directament els satèl·lits apareixen en les fotos dels satèl·lits, dels telescopis. Però també, i això és el més interessant, perquè estan incrementant el brillo, la quantitat de lluminositat del cel. I qual pot ser l'efecte d'això? Pues si ja a les ciutats, als cors de les ciutats, no podem veure les estrelles, no podem sí. veure un cel d'estrelles, podria ser que si continuem situant sense cap mena de control i sense cap mena de regulació nous satèl·lits a l'òrbita baixa del planeta, no veiem i perdem també la visió de les estrelles fora dels
de nuclis
de les ciutats. És a dir, al mateix camp. I amb això s'obren dues preguntes. És del que parla aquest projecte. Una, contínuament estan generant noves formes de pol·lució, noves formes de conquistar,
sí.
diguem, de conquistar nuevos terrenos, i va passar amb la qualitat de l'aire, va passar amb la pol·lució acústica, pues ara estem obrint la pregunta acerca de la pol·lució llumínica.
Mm-hmm.
I la pregunta final és, i crec que això és el que va aquest projecte, qui té dret a ficar una llum al cel? És
Clar.
A dir, això com se decideix?
Qui ho decideix, en quines condicions, amb quin pacte, amb quin consens global, no? Llavors, clar, al final el que heu fet és un projecte per fer preguntes, que és el que ha de fer l'art també, la cultura, no? I en aquest cas, però és molt real, perquè heu fet un satèl·lit, no? O sigui, que no sé si pràcticament es converteix en una escultura, però aquest espill, que és així com es diu, és un projecte real, que suposo que es pot tocar, no? El teniu allà exposat o no?
Se pot ver, está a escala 1-1, son 5 metros y pico de envergadura, son 180 kilos de pesos que estarán fins al començament de març, d'entre haver encès les llums i també fins a arribar al Festival Llum BCN, que com saps sempre és un moment important,
sí.
i més allà, i està penjant al vestíbul del Design Hub, a Glòries, a la plaça de les Glòries.
L'heu provat, o sigui, funciona, és a dir, si ara, perquè al final deu tenir uns miralls que reflecteixen la llum del sol i quedaria com un punt lumínic molt gran al cel, funciona?
És a dir, evidentment no l'hem situat en òrbita,
no,
però
clar.
Hem utilitzat tots els càlculs, perquè no, és a dir, no estem parlant de ninguna cosa que sigui o que requereixi uns nivells de complexitat extrema a l'hora d'operar. Satèl·lits portem des dels anys 60 situant satèl·lits a l'espai i coneixem molt bé això, coneixem molt com fer-ho. Hem treballat amb TAC, que és un dels estudis d'arquitectura experimental més interessants de Catalunya, que donen classes a Nova York, a l'Escola Columbia, que fan sempre projectes sobre com l'arquitectura pot pensar coses de manera noves, i van dir, a veure, qual seria la manera més sostenible i més barata? Pues, teoria amb espills, amb miralls, i estos sí. miralls, de fet, els miralls que donen forma al satèl·lit són miralls de tràfic, són els mateixos miralls que trobes al carrer quan vols girar una cantonada.
A la senyal de trànsit, molt... o sigui, quan tu...
Exacto.
O, per exemple, hi ha cases que tenen que si el seu carrer no és molt estret, al pàrquing tenen un mirall col·locat en ubicació perquè puguis veure si ve un cotxe o no. O sigui, està fet amb aquest tipus de miralls, eh?
Efectivament, perquè no és cristal, és mylar, és a dir, és un plàstic molt, molt lleuger, i clar, per llançar coses a l'espai, el peso és la variable clau. Em sembla que costa al voltant de 30.000 euros cada quilo que vols ficar en òrbita. I l'espill pesa 180 quilos.
Home, déu-n'hi-do.
I...
val diners, tirar-lo a l'aire.
Val diners, però aquí el joc és... Imagina't comparat amb el que gasta tota Europa Occidental, per exemple,
sí, sí.
en il·luminació nadalenca
cert.
Cada tardor.
Clar.
Així que aquí hi ha un trade-off, aquí hi ha un contrapès, que és la proposta del joc. I la idea més és que és una esfera que està coberta per miralls en sola una banda, perquè durant les 3 setmanes, 4 setmanes de Nadal aquests miralls estarien dirigits cap a la Terra, però al final de la temporada nadalenca, el 7 de gener o aquest any el 8 de gener, podries fer que girasse i els mirals apuntassin cap a l'espai. espai, amb el que aquest punt desapareixeria del, del cel.
Clar.
I bé, aquesta és la proposta amb la que estem tenint aquesta conversa. I sempre diuen, però per què feu això? I digo, pues perquè si no féssim això no estaríem parlant ara mateix de lo que estem parlant ara, de fins a on arribarà aquesta carrera sense final per pensar que la il·luminació nadalenca, que té una relació molt clara amb el consum i amb una forma determinada de política, és una carrera sense fondo. Però, a més, mentrestant, aquesta nota d'atenció al voltant de i ara que podem situar i estem situant llums artificials al cel, solament seran els grans oligarques de la tecnologia, los Elon Musk i Jeff Bezos el que decidiran quan, com i de quina manera? Mm-hmm. O podem tenir una conversa també de la societat civil a l'hora de dir què volem fer amb aquests territoris del planeta que el capitalisme també ja està començant a colonitzar?
És molt bo perquè, clar, no ens havíem pogut plantejar aquesta qüestió perquè fins ara la capacitat per colonitzar l'espai era dels estats, no? I ara són de les empreses privades. Llavors, la pregunta que feies al principi era molt lícita. La sobirania de l'espai exterior de qui és, no?
En realitat, no, ni siquiera és exterior, és aquí al costat.
Bueno, la nostra, el més immediat. L'òrbita baixa.
L'òrbita baixa és, bueno, el que trobem 400 quilòmetres, és distància, però en realitat està aquí al costat.
Sí, sí.
I l'òrbita baixa serà clau en les properes dècades, perquè tota aquesta explosió de lo que li diuen New Space, d'aquest nou sector privat de l'espai, no és per qualsevol raó, és perquè hi ha un munt d'aplicacions econòmiques que passaran allà. I mira, en el mateix moment en què estem decidint que tenim un nou tractat dels oceans amb el que hem de protegir el 30% de la superfície dels oceans perquè l'explotació oceànica ja no da més de sí i perquè els seus impactes són importants, haurem d'obrir noves converses com aquesta al voltant de la pol·lució lumínica, que no és una menor. Durant tota la història de la humanitat, fins fa 150 anys, la foscor ha sigut l'entorn natural en què hem viscut.
Sí.
I estem passant cada vegada més a que la lluminància de la ciutat sigui un element nou de distorsió de lo que es diu los ritmos circadians. Té un impacte molt gran sobre altres formes de vida, des dels ocells als insectes. Crec que són dos terceres parts dels insectes viuen de manera nocturna, totalment. Tenen l'activitat per la nit. Així que, en realitat, aquesta pregunta de sempre és molt esgotador, no? O sea, no acabem de parlar de qualitat de l'aire, no parlem de cara de contaminació
acústica,
i ja hem de començar a pensar, sempre hi ha una cosa més. Però és important fer-ho ara, quan el problema encara està en posició de ser controlat i d'abordar-ho.
De Vicente, no he pogut evitar que amb la idea aquesta des de Barcelona s'envia la possibilitat real d'enviar un satèl·lit que té una sèrie de miralls que projectats cap a la Terra t'il·luminen el cel, en pensar en aquestes pel·lícules i aquests dibuixos que hem vist tantes vegades del gran malvat que posa una mena de lupa a l'exterior per crear un raig làser que faci no sé què, saps? T'he imaginat com el gran malvat del còmic, no?
Això, de fet, és superinteressant, perquè en realitat el projecte parla també d'una altra tradició, que és la dels miralls espacials, saps? Mm-hmm. De per què voldríem situar un mirall en òrbita, que es va definir per primera vegada fa quasi un segle i que s'ha fet solo una vegada. Al 1992, Rússia va situar en una missió espacial un mirall de 22 metres de diàmetre a l'espai i va produir el nivell de lluminositat equivalent a una lluna plena durant un dia extradicional. I ara això ha sortit una altra vegada com una possibilitat per desenvolupar la mena de tecnologies que diem de geoenginyeria, que la geoenginyeria és, amb la crisi climàtica, amb el grau d'impacte de la crisi climàtica, si haurem de fer intervencions radicals tecnològiques per modificar el temps com a manera de controlar els efectes més perniciosos de la crisi climàtica. I la idea de que situarem miralls a l'espai per desviar una quantitat X de lluminositat i reduir l'impacte de la llum sobre la superfície, és una conversa real, no és sense ficció. Així que fixa-te com aquesta idea d'iconografia de malos, de dibujos animados, té a veure també com el dia que quizá algun estat, sense consens internacional, pugui decidir fer una intervenció d'aquesta mena per reduir l'impacte del calentament global sobre el seu territori.
Un minut i mig arribarem a la una del migdia, un minut i mig per acabar aquesta conversa amb el José Luis de Vicente, però abans volia dir-li que, bé, que el José Luis, després d'haver passat pel Via Lliure, bueno, que és un gran impulsor de càrrecs
Una escola.
Va acabar sent el director del Design Hub des d'aquest 2023. L'any que ve el Design Hub celebra 10 anys i a més coincidirà, crec, amb el final de les obres de Glòries, que allà hi ha el Design Hub, és el que sempre s'havia dit, l'agrapadora, l'edifici de l'agrapadora. Com es presenta el 24, José Luis?
Molt intenso, perquè realment és exactament és el 10è aniversari, però l'obertura de Glòries també fa que Barcelona guanya el nou espai públic més gran que tindrà, perquè en realitat Glòries se converte no solament en la plaça més gran, però en el nou, jo crec que el nou espai central d'una nova Barcelona, esa Barcelona més despegada del casco històric, de la Barcelona turística, sinó la Barcelona de futur, sí. I perquè la plaça de les Glòries passa a convertir-se en Parc de les Glòries. I este canvi de nom no és menor. I el Design Hub se quedarà d'alguna manera com la porta, l'edifici presidencial, l'edifici que també fa una connexió en una ciutat que és una ciutat, a Barcelona és una ciutat de disseny, d'arquitectura, de tecnologia, de comunitats creatives, i el Design Hub vol ser, i crec que serà, la porta de connexió amb totes aquestes comunitats. Així que...